Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Comte. Educadores de les escoles Bressol d'arreu de Catalunya es manifesten a aquesta hora a Barcelona, exigeixen unes condicions laborals dignes i consideren que no tenen els mateixos drets que els seus companys de la primària. Sentim una de les persones que s'està manifestant a aquesta hora.
Molt cansades, ja estem molt cansades que el 03, invisibilitzat, feminitzat, precari, no pot ser, no pot ser. I els infants ho mereixen. Sempre diem el mateix, convidem... No ja un polític, un regidor, una persona del carrer, que ho vegin i ho entenguin, perquè també a vegades ens sentim jutjades per les famílies.
Més notícies destacades a aquesta hora amb en Vicent Mifsud. L'Iran ataca instal·lacions petrolieres als Emirats Àrabs després del bombardeig nord-americà sobre l'illa de Hark, al Golf Pèrsic, que és la principal base exportadora de petroli iranià.
La Guàrdia Revolucionària diu que tots els interessos econòmics als Emirats són un objectiu legítim i demana als residents que abandonin les zones pròximes a ports o instal·lacions militars. Donald Trump diu que l'atac d'aquesta matinada ha destruït totalment els objectius militars de l'illa de Hark i que faran el mateix amb les instal·lacions petrolieres si Teheran no permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz.
Desarticulada a Barcelona una xarxa que combinava estafes amoroses i falses inversions immobiliàries.
En el marc de l'operació Barkov, la Guàrdia Civil ha detingut tres integrants de l'organització criminal que haurien mogut prop de 760.000 euros amb 500 operacions bancàries i un perjudici econòmic que podria ser al voltant de 500.000 euros. Se'ls acusa d'estafa agreujada, apropiació indeguda i blanqueig de capital.
Rebuig social al gran projecte urbanístic del Pla de Ponent de Gavà, que preveu construir 4.800 habitatges a la zona on hi ha l'últim corredor natural que connecta el delta del Llobregat amb el massís del Garraf.
Membres de la plataforma Aturem el Pla de Ponent i de col·lectius ecologistes i veïnals es manifesten entre Gavà i Castelldefels per reclamar la cancel·lació d'aquest projecte. Un dels organitzadors, Josep Maria Comas, denuncia aquesta emissora que es destruirà l'única zona verda que queda al Baix Llobregat.
S'edificarà sobre terrenys agrícoles i sobre un boix de pins que representa un pulmó verd important a tota l'àrea de Gavà i de Castelldefels. A part d'això, destrueix el que és el corredor biològic del massís del Garraf en tota la línia del litoral.
El cantant manxec Dani Fernández debuta avui al Palau Sant Jordi amb la presentació de La Insurrección Tour, la seva nova gira. El concert forma part de la programació del festival Guitar BSN. El músic s'ha consolidat com un dels grans noms del pop-rock espanyol després que el 2025 va guanyar dos premis a los 40 Music Awards pel seu últim treball, La Jauria. 20 anys enrere, el seu nom va saltar la fama per la seva intervenció a Eurovision Junior i poc més tard com a integrant de la banda Aurín. En solitari ha publicat 3 discos d'estudi, ha col·laborat amb altres artistes, com ara Nil Moliner, amb qui va trepitjar per primera vegada el Sant Jordi fa 2 anys. Avui ho fa sol, a les 9 del vespre. I els esports, Albert Benet.
Dia de reflexió abans de les eleccions demà a la presidència del Barça. En els últims actes de la campanya, Joan Laporta va acusar Víctor Font de jugar brut i va rebre el suport d'Alejandro Echevarría i Deco. Font, per la seva banda, va acusar Laporta de mentir i de dividir i va fer una crida als socis dient que el canvi és imparable. Quarta derrota consecutiva del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, aquesta vegada porta tancada contra l'Apoel de Tel Aviv al Palau Blaugrana, 75-80. Schengelia va ser baixa d'última hora i l'equip que entrena Xavi Pasqual va encaixar la 6ª derrota en els últims 7 partits. A la Lliga de Futbol de Primera, aquest migdia a les 2, i pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, Girona Athletic Club de Bilbao. I a les 9 del vespre al Bernabéu, Madrid-Elx, jugat ahir a la Ves 1, Villarreal 1. George Russell, amb Mercedes, ha guanyat aquesta matinada l'esprint del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1. Avui es juguen les semifinals de la Copa Masculina de Waterpolo, Terrassa, Sant Andreu, Barceloneta i Terrassa-Sabadell. I a la Lliga Masculina de Futbol Sala, el Barça rep el Cartagena.
Fins aquí les notícies. I love you, baby.
El suplement. I love you, baby. Amb Roger Escapa.
11:05. Jo mai he conviscut amb els pigmeus de la selva del Camerún. Xavier Aldecoa, bon dia.
Què tal, bon dia.
Alaki Ramando, Mamar Mando, Ki Ramando, Kasaraka, Saraka, Alaki Ramando.
Cada dissabte al voltant de les 11 el suplement voltem pel món amb el Xavier Aldecoa, de vegades pel continent africà, de vegades per altres punts del planeta. Avui el Xavier ens porta fins al Camerún per parlar dels pigmeus i tot ens lliga perquè teníem aquí l'Albert Sánchez Pinyol fa una estona que va publicar fa relativament poc Les tenebres del cor. Ell parlava en aquest cas dels pigmeus del Congo, els va conèixer. Tu ens portes fins al Camerún, avui.
Al Camerún, fins al Camerún, tota la conga del Congo, del riu Congo, en realitat, que és on viu aquest un dels pobles més antics de l'Àfrica, sí, de l'Àfrica central, i jo t'haig de dir dels més fascinants, dels que més m'han fet reflexionar com vivim i com hi ha gent que està i entén el món d'una altra manera.
Qui són els pigmeus, Xavier?
Doncs els pigmeus és un poble que està envoltat de misticisme des de fa molts, molts anys. De fet, durant segles es va creure que eren una mena de poble màgic, diminuts. De fet, hi surten mencionats a la Ilíada d'Homer. I el nom, pigme, ve d'una antiga forma de mesura grega, que vol dir del tamany d'un puny o la distància que hi havia entre el colze i els artells i els dits. I per això també hi ha antropòlegs que diuen que aquest terme de pigmeus s'ha de desterrar, perquè té un punt de racisme. És veritat, i jo allà ho vaig comprovar tant al Camerún com al Congo, on he conviscut amb ells, que ells mateixos l'utilitzen, però i la gent d'allà ho utilitza, però sí que és veritat que és una referència només a aquesta poca estatura, perquè és real. O sigui, tu et trobes a les poblats i la gent, a prou feines, els més alts medeixen 1,50 m. Per tant, tots són molt baixets, i són uns pobles que estan distribuïts en diferents llocs de la selva, i hi ha tribus que es diuen, o pobles que es diuen Bengan, Buti, Tuà i Baca. Però així, en general, és com ens referim a ells com a pigmeus.
Com hi arribes a contactar? Com els coneixes?
Doncs vaig al sud-est de Camerún, perquè hi ha una antropòloga, la Ginebra, d'una organització que em parla d'aquesta problemàtica que hi ha amb els pigmeus, de les dificultats que tenen per viure, com sempre han viscut durant mil·lennis en aquesta selva, i és ella la que m'obre la porta a conviure amb ells, i després en altres llocs també, més enllà de Camerún, he pogut conviure amb aquest poble, que és fascinant, sobretot, aquesta connexió que tenen amb la natura i amb el bosc. L'entenen com un ésser viu, màgic, que regeix les seves vides i els seus destins.
Quina impressió et va causar la primera vegada que els vas veure en directe?
Doncs la sensació de que estàvem davant d'una gent que entenia la natura d'una manera molt més propera i molt més especial que nosaltres. Per ells, els arbres estan vius, però estan vius d'una manera molt més propera. Recordo estar amb la selva amb ells i que em senyalessin un arbre així, que tenia molta molsa, i un altre al costat, i em deien: aquests dos ara mateix estan dormint, però si tornem aquesta nit, aquests dos parlen entre ells. Els escoltaríem, si estem al temps suficient, ens arribarien a aconsellar com hem de viure. I aquesta sensació la tenies constantment. O sigui, ells viuen la màgia com una forma d'estar a la natura i d'una manera que regeix les seves vides.
El pescador al principi s'ha espantat veient l'utxop sortint del mar pujant directe a la ciutat. Després ho entès i crida: vés, bruixot.
Avui parlant de màgia, parlant de bruixots, parlant de pigmeus, en aquest cas del Camerún, estan molt relacionats, com expliques, amb la natura, més enllà d'aquesta estatura tan baixa, aquesta talla baixa. Com viuen, com entenen la criança, com es relacionen entre ells, perquè el sentit de comunitat és molt diferent.
Enorme. Sí, viuen en candes, que són petits campaments, unes 20-30 persones. Els que són nòmades estan tota l'estona movent. De fet, els seus mongulu, que són petites cabanes així semiesfèriques, les poden construir sempre les dones, són les arquitectes, en menys de 2 hores. Perquè és important, perquè si estan una estona i continuen movent-se. Però la relació entre ells, no hi ha un líder clar, tots són líders segons les seves habilitats. És a dir, si tu ets molt bo parlant, tu seràs el portaveu. Si hi ha algú que té molta punteria, liderarà la casa. Si hi ha algú que més fort, liderarà el moment d'anar a buscar l'aigua o portar... Ja, segons les habilitats, es marca qui lidera la situació. I després tenen una relació de xarxa social molt maca, que és tots els nens pigmeus anomenen mamà o papà a tots els d'aquesta cant. O sigui, no és només als que els hi ha la seva mare natural, sinó a tots, perquè després de fer les activitats que han de fer, tant els homes com les dones, tornen al canda i cuiden entre tots els seus...
I criant-se en tribu.
En tribu, totalment. Sí, sí.
I el concepte de solidaritat?
Això és una de les coses que a mi em fascina, perquè no només és una solidaritat com la nosaltres l'entenem, és a dir, és quan cacen, aquesta peça es comparteix entre tots, però això ja ho podem entendre, però és que el punt de sofisticació va en què tenen una solidaritat fins i tot amb gent que no saben si serà. M'explico. Quan ells estan per la selva i troben mel, que és molt apreciada perquè és una font de sucre i és molt important, n'agafen una mica per compartir amb els seus, però sempre en deixen per si hi ha algun altre poblat, alguna altra canda de pigmeus que passa per allà i la necessita. Per tant, són solidaris amb gent que no saben si serà. I això a mi m'agrada molt perquè, a més, es basa tot en un sistema que ells en diuen el sistema Aikila. És un codi de normes, tabús, que regula la caça, regula la relació amb la natura, i si no ho són, si no són solidaris com ho han de fer, ho han de ser, si no respecten la caça com ho han de ser, a la selva s'adorm i els deixa de proveir. Llavors han d'utilitzar la música, la dansa, per despertar-la. Per tant, la solidaritat, la generositat, forma una part imprescindible per entendre la societat pigmea.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al Camerun, estem dins d'una comunitat de pigmeus i aquest és el despertador que cada matí ens alça, no del llit, sinó de, suposo, del jazz on descansaves, o...?
D'unes selves espectaculars a nivell natural, però també unes selves que en alguns moments poden arribar a fer por, aquesta sensació d'immensitat, i en canvi ells la controlen moltíssim. Jo, a part de ser maquíssima, recordo estar amb ells en alguns campaments, en diversos jocs, i la relació que tenen a l'hora d'anar a caçar, que van en grup, o de pujar als arbres, et mostren que estan en el seu lloc. De fet, hi ha un punt... Nosaltres, la sensació que es transmet és un prop primitiu, no? Que no estan massa avançats. En realitat és una cultura riquíssima i sofisticada a nivell ètic i també amb la relació amb la natura. Aquesta sensació de que nosaltres no arribem a entendre, ni arribarem a entendre mai, aquesta relació que tenen ells amb la natura, la tens moltíssim quan estàs amb ells. Ells saben perfectament el nom de tots els arbres, el nom de totes les fulles, evidentment, però per què serveix cada cosa, el respecte que tenen a l'hora de caçar. També recordo una vegada estar amb ells caçant i un d'ells posava l'oïda al terra i era capaç de dir-te si en aquella zona hi havia algun rosegador que podien caçar. Fascinava, això.
Amb el... Clar, i entenc que perilla la seva supervivència, no?
Sí, ara sí, perquè aquesta connexió tan forta amb la natura els posa molt en risc. Ara, cada vegada, no només hi ha la tala il·legal de fusta, també es transformen les terres per conrear, per exemple, camps d'oli de palma, i s'aprofiten molt d'ells, també. Com no estan acostumats al nostre sistema social, ells no tenen papers de la terra on viuen. No entendrien mai que algú pogués ser propietari d'uns arbres o d'unes pedres. I això fa que companyies mineres o de fusta s'aprofitin. I això és un problema molt gran. El Camerun, no només el Camerun.
Sinó i on són expulsats, aquesta gent?
Quan són expulsats, tu veus pigmeus expulsats quan s'apropen massa a llocs sedentaris, fins i tot que construeixen els seus mongulos a prop de pobles. I a més aquí passa una cosa molt, molt trista, que quan tenen contactes amb altres poblats, normalment aquests, els sedentaris, s'aprofiten molt d'aquesta innocència o ingenuïtat del poble pigmeu. O sigui, jo vaig conèixer, per exemple, una dona en una tenda de, i quan li vaig dir que estava fent un reportatge, em va dir, ah, doncs podries venir a casa meva i conèixer els meus pigmeus. Els meus pigmeus. O sigui, alguns els tenen pràcticament com una mena d'esclaus, en els que els hi donen aixopluc i els hi fan treballar durant tot el dia a canvi de tres patates, perquè no tenen el concepte tampoc d'economia. I això també ha derivat en que s'han fet molt populars en aquestes zones una mena com de bossetes com les de ketchup, d'aquestes de qualsevol restaurant, d'aquests de menjar ràpid, plenes de whisky. I l'alcoholisme s'ha disparat entre la gent. I això també ho vaig veure amb el Sant, el Kalahari, quan treus a gent que està tan connectada a la natura, ja sigui un desert, una selva, del seu lloc d'origen, i el portes fora, l'alcoholisme es dispara. Perquè hi ha una mena de sensis, de depressió, fins i tot, que fa que es refugiïn en l'alcohol, i això és una pena molt, molt gran.
El Xavier Deco, avui fent parada al Camerún, una fotografia.
El Camerún, capital Yaoundé, oficialment República del Camerún, un país situat a l'Àfrica Central i que fa frontera amb Nigèria, el Txad, la República Centreafricana, Guinea Equatorial, el Gabon i República del Congo. Al seu litoral es troba la badia de Biafra, que forma part del Golf de Guinea. El Camerún és una antiga colònia alemanya que després de la Primera Guerra Mundial va passar a ser administrat per França i el Regne Unit, dels quals va aconseguir la independència el 1960 i el 1961, respectivament.
Vaig sentir la paraula Camerún des de casa nostra i ens ve el cap Samuel Eto'o, eh?
Samuel Eto'o és un mite, no només per nosaltres, el Camerún també.
Com es troba a faltar, ara, un davanter centre d'aquesta talla al Barça?
Aquesta talla d'aquest caràcter, també. Sí. Jo crec que ara mateix ens aniria molt bé, fins i tot, si ve ell mateix. No sé com estarà.
Clar, suposo que els pigmeus, tot el tema de l'esport, del futbol...
Mira, en realitat, no... Estan una mica al marge, però jo vaig conèixer el Jonas, que era un xaval de 25 anys, que volia ser, tenia l'objectiu de ser el primer pigmeu que jugués a la selecció nacional. Hi ha més de 250 ètnies diferents al Camerún, però en canvi no hi ha hagut cap pigmeu. I ell estava obsessionat, vaig anar a buscar-lo a la selva i la veritat, clar, dintre d'aquell context, era un noi que deia, ostres, té una habilitat extraordinària. I va passar una cosa meravellosa. Durant aquells dies jo vaig anar perquè feien una mena de partit de selecció de la gent, dels millors jugadors regionals, i vam aconseguir que el convidessin a jugar. Estem parlant de jugadors molt bons, mm-hmm. I aquest noi hi juga. I llavors em va dir, vale, doncs anem, però anem amb el John. El John era un amic seu que era bruixot. Anem al partit i ja quan ho veig allò, jo vaig dir, això és un desastre anticipat. 10 actius de 1,90, superforts, tots amb botes de taxi... I ell es presenta amb unes sandàlies d'aquestes de plàstic que es lliguen per sobre. I clar, quan veig allò, dic, això serà un desastre descomunal. El John em diu, el bruixot em diu, no et preocupis.
Tranquil.
Que jo faré alguna cosa perquè això es solucioni. Mentre ells estan escalfant, em porta una part de la selva ben lluny i el tio es treu tota la roba en el lloc on no hi havia ni llum del cel, perquè estava tot... Es treu tota la roba, es fica a l'aigua, hi havia un rierol que li cobria, comença a fer uns encanteris, si vols, i escoltem...
El sentim.
El sentim. Nítam no zi sucué no comboyena, nítam no zi
uzi sucué no comboyena. Això ho vas enregistrar tu, eh?
Això ho vaig enregistrar jo perquè, clar, jo estava flipant. O sigui, penseu que estava el John.
Sí, el tio dins del riu, recitant.
Amb pilota picada, recitant, va agafar una... Fins que va aparèixer algun mosquit, d'una aranya d'aigua, en aquest cas, la va agafar i la va posar entre unes fulles, va començar a fer una pilota i se la va començar a refregar pel cos mentre deia aquest encanter. I em va dir, aquest partit ja el tenim solucionat, acabarà 0-1 i marcarà el Jonas. Mhm. Uh-huh. Vam pujar després a veure el partit. Mira, jo t'haig de dir que no he vist mai a la meva vida fallar tants gols a un equip rival. Jo no hi crec gaire, en aquestes coses. El Jonas, a més, quan el van fer entrar, el posen de lateral esquerra perquè l'entrenador va dir, mira, escolta, aquest que no molesti.
Que no molesti, sí, aquí al costat.
A l'esquerra, amb el millor jugador de l'altre. O sigui, zero possibilitats que allò pogués passar. El John va haver un moment que es posa al córner, comença ell sol com a recitar més conjurs, i el partit, a l'últim minut, que va 0-0, l'enganxa el Jonas, es regateja a dos tios, xuta de mig camp i fot un gol per l'esquadra descomunal. I
quan des d'aleshores creus en la màgia, eh?
A veure, no sé si tant, però vaig pensar-me fins i tot si fitxar-lo pel Barça, eh?
A veure si ha de fer un encanteri d'aquests de cara a la tornada del Newcastle, poca broma.
Bueno, esperem que per la Newcastle no calgui, però potser per les, els quarts o les semis esperem que potser sí.
Què és això, Xavier?
Doncs això són unes festes, unes un ball que vam veure en... O sigui, quan jo vaig conviure amb aquesta gent pigmea, ells tenen una manera de relacionar-se amb els balls i amb la música, molt maca, també, com deia abans, per despertar el bosc, i molt polifònica. No hi ha un líder que canti, diguéssim, i ells estan cantant, estan parlant del que passa, i és una experiència molt maca veure com canten, com ballen els pigmeus.
El Camerun, els pigmeus, a través d'una cançó, a través d'un record sonor i també a través d'un àpat. Amb què et quedes?
Doncs mira, quedaria amb l'àpat, sobretot, perquè vaig flipar. El mpose són unes larves que viuen als arbres i s'han convertit en una font de proteïna molt important, i que vaig anar a buscar-ne amb ells, i va ser una experiència provar allò tan llafiscós, aquell cucs. Jo, a més, odio els cucs, no m'agraden gens els cucs.
I per què ho tastes?
Doncs perquè ja que estem, no tindríem la possibilitat de provar-ho.
No tens manies,
de
què té gust una larva?
És que clar, si ho dic així sembla que sigui interessant, i no ho és, però és una barreja de nou, avellana i coco. Creus, dit així, dius, no està malament.
Però, o sigui, entenc que està passat per la paella o com...
No, o sigui, tu el pots passar per la paella, llavors queda una mica més cruixent. Jo les vaig provar tal qual les van agafar dels arbres, o sigui, no et pensis.
Quantes malalties has agafat? Quants mals de panxa has tingut?
Mal de panxa alguns, però saps que mai he agafat malària?
Però a veure, algun mal de panxa, algunes cagarrines menjant aquests cucs i alguna aigua que potser no estava en el millor estat?
Sí. No, joder, porto 25 anys pel continent africà, segur. Però no han tingut gaires, m'he cuidat bastant i, de fet, mira, amb els pigmeus, més que mal de panxa, et diria que vaig tenir una experiència on sí que vaig tenir una mica de por. Vaig acompanyar a uns caçadors... I, clar, ells són molt baixets i són molt àgils. Es movien entre les lianes i amb una habilitat espectacular. I jo m'anava quedant enrere. I va haver-hi un moment que em vaig entretenir mirant unes coses. De nou, imagineu-vos un sostre ple de plantes, digués, ple d'arbres, i pràcticament no hi veus res. I quan vaig perdre realment on eren, vaig ser una sensació d'orfandat espectacular, com si fos un nàufrag a l'oceà. Jo allà no hauria pogut sortir mai a la meva vida.
I qui et va venir a buscar?
Doncs un d'ells que segurament va pensar, ostres, aquest tio que ens està ralentint.
L'encarregat de supervisar-te,
eh? Exacte. Va venir a buscar-me i em va dir com, vine per aquí, perquè és que no era ni clar per on havien anat. Allò em va recordar la immensitat tan bèstia de la selva, que és un lloc espectacular.
I una festa final,
aquesta festa...
La festa dels pigmeus.
La festa dels pigmeus, que és molt maca. O sigui, hi ha una cosa, també, amb la festa, amb la música, amb el ball, també els serveix per expulsar alguns esperits dolents. I va haver una cosa tremenda. Jo venia de cobrir la pandèmia d'Ebola, i allà els pigmeus ja sabien el que era l'Ebola abans, però no li diuen Ebola. Li diuen Zanga, que són uns vampirs o mals esperits que diuen que maten a la gent i li treuen la sang, i que a vegades es adopta la forma de goril·les, de ximpanzés o animals. Clar, això quadra totalment. L'Ebola es transmet per animals, algunes vegades per mossegades o per menjar-te'ls, i aquest Zanga, aquest vampir de la selva que intentaven fer fora amb aquesta música, era l'Ebola per ells.
Avui el Xavier Aldecoa, que ens ha portat fins al Camerun per conèixer la història dels pigmeus, els pigmeus del Camerun, amb aquesta nova aventura que ens ha proposat el Xavier. Moltes, moltes gràcies, Xavier, molta sort.
Una abraçada.
Pels 5 minuts per arribar a 11:45 del migdia, a punt informatiu, tenim el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Tarragona, intervenint a l'escola d'hivern del PSC, enmig d'aquesta negociació pressupostària amb Esquerra.
Estem per transformar la realitat. I per transformar la realitat s'han de prendre decisions. A vegades, per autonomitzar certes parts d'una ciutat, a vegades per reordenar una política pública, sigui la sanitària, sigui la...
Ara és el torn de Salvador Illa. D'aquí una estona serà també Oriol Junqueras qui intervindrà en el marc d'aquest context pressupostari. Falta una setmana per saber si tenim desenllaç en clau positiva o en clau negativa d'aquesta negociació pressupostària que estan protagonitzant el PSC i Esquerra aquestes últimes setmanes. A aquesta hora també és notícia una manifestació al centre de Barcelona. Educadores de les escoles bressol d'arreu de Catalunya, tant públiques com privades, es manifesten a la ciutat de Barcelona, la capital catalana, exigeixen en unes condicions laborals dignes i es queixen que no tenen els mateixos drets que els seus companys de la primària. Des de Barcelona, Gemma Bonet, bon dia.
Hola, què tal, Roger? Bon dia.
Suposo que la pluja ha espatllat una mica aquesta marxa, però sentim soroll a fons, eh?
Sí, efectivament. De fet, la pluja va caient una pluja fina i aquí el que veiem són centenars i centenars de paraigües i malgrat la pluja la manifestació està doncs transcorrent amb normalitat i déu-n'hi-do el poder de convocatòria que ha tingut perquè fins i tot les organitzadores ens deien que amb aquesta pluja no tenien clar si vindria prou gent, però això sí, a ull nu per les nostres més o menys el que veiem aproximadament són unes entre 600-700 persones educadores de tot el país que han vingut aquí perquè diuen prou, que n'estan fartes, que l'educació de 0 a 3 anys, les escoles bressol, no se les té en compte. Ens ho explicava la Sònia.
Molt cansades, ja estem molt cansades que el 0-3, invisibilitzat, feminitzat, precari, no pot ser, no pot ser. I els infants ho mereixen. Sempre diem el mateix, convidem, no ja un polític, un regidor... No, una persona del carrer, que ho vegin i ho entenguin, perquè també a vegades ens sentim jutjades per les famílies.
Es queixen que moltes cobren el sou mínim i que, en canvi, tenen una alta responsabilitat amb infants molt petits. La ràtio, recordem, per aquesta edat, és de 20 criatures per una educadora i, per tant, consideren que és excessiu. Volen que, així com s'ha millorat les condicions laborals de mestres i professors, també es millorin les seves. La manifestació s'acabarà d'aquí una estona davant del Parlament de Catalunya.
Gràcies, Gemma Bonet. Des del centre de Barcelona, 3 minuts per 11:45.
El suplement, amb Roger Escapa.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenia el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, bon dia del pare. El Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Una mona. No és una mona sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Esplau, ja es nota el bon temps a l'ambient. I els plans. Descobreix les tendències de moda d'aquesta primavera. Relaxa't al sol de les terrasses i comparteix l'oci que més t'agrada. El pla que millor et queda t'espera, Esplau, amb més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling, amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El 7 de novembre de 1893, el Gran Teatre del Liceu estrenava temporada. A l'inici del segon acte de la representació de Guillem Tell, l'anarquista Santiago Salvador va llançar dues bombes Orsini sobre la platea des del cinquè pis, amb la intenció de provocar una gran mortaldat entre la burgesia de la ciutat. La bomba del Liceu en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2:15 del migdia, ara el suplement la història d'un parc sense plors i amb aquesta banda sonora. La temporada passada, al suplement, tres escriptors magnífics convertien en contes les històries reals que ens enviaven els oients a través d'una nota de veu. Era el Sembla Mentida, un espai radiofònic que ara ha donat llum a un llibre batejat amb el mateix nom, Sembla Mentida, editat per Quaderns Crema, i escrit per una tripleta intergeneracional conformada pel Jordi Puntí, la Irene Pujades i el Miqui Otero.
Afro Ben. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Mary Wollstonecraft.
Al ritme dels Book Lovers que cantava el Neil Hannon, avui al suplement ens retrobem amb tres mentiders professionals. Són el Jordi Puntí, la Irene Pujades i el Miqui Otero. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Com esteu?
La
música com a màquina de temps, eh?
Només va durar una temporada, eh? Però escolta, bueno. mira si va donar de sí que tenim el llibre, eh?
Home,
no,
i tant.
Va durar una temporada.
No sabeu la il·lusió que fa tenir això entre les mans? Perquè, bé, a més amb Quaderns Crema, no? Que dius, ostres, una editorial amb tanta tradició radiofònica, també, perquè jo recordo que Quaderns Crema, en el seu moment, en aquesta casa amb Catalunya Ràdio, va recopilar alguns dels anunciats del famosíssim Pasta Gansa del Mikimoto,
sí,
i els va editar amb un llibre que va causar una sensació que, bé, 30 anys després, o pràcticament 40 anys després, encara he recordat.
Jo crec que la gent que tenia aquell Pasta Gansa ha de comprar aquest i posar-los de costat i fer col·lecció. Perquè aquell llibre era molt, molt divertit i jo crec que en aquest sentit som parents, que la idea és que el que puguis fer a la ràdio i el que puguis llegir i explicar, quan ho passis a paper i els oients esdevinguin lectors, doncs tindrà la mateixa força, que a més hi haurà el record, perquè si ho vas sentir, doncs tindràs el record, no?
Com esteu? Què m'he perdut de les vostres vides aquest últim any? Irene, Miqui...
Miqui, comences tu.
La Irene...
grans notícies recents, clar.
A mi, un bon any en la meva vida, la veritat, no ens enganyarem. Sí.
Va ser venir a la ràdio, la Irene, i...
No pots parar, eh? Realment.
Sí, no ho sé, és que ha anat molt bé, vull dir que sí.
Ara dèiem intergeneracional, tu ets la més jove de tots tres?
Sí.
Clar, què marqueu? 20 anys entre tots tres?
Home, quasi 30, perdó.
Ah, no, clar, és veritat.
Som 10 anys de diferència entre els tres. 10, 10.
Tu, Irene, sí. 90, 80, 80, 67.
O sigui, ben bé 70.
Però és com 70.
Va, una cançó, també.
Baixant les escales de l'avió, sentint-se cansat el guionista Rafael Azcona.
La cosa va de guionistes, d'escriptors, el Jordi Puntí, la Irene Pujades i el Miqui Otero, a qui cada diumenge, durant la temporada passada, els rebíem aquí el suplement perquè ens obsequiessin amb aquests contes curts que els hi vam demanar, màxim 2-3 minuts, el Miqui Otero sempre s'ho saltava.
Ha fet curts, ha fet cometes a l'aire quan feia, ha dit curts, eh?
I feia 4-5 minuts, i el punt de partida eren les històries dels oients que ens portaven, i suposo que amb tota la bona vista del món, Quaderns Crema ho va veure i va dir: això ho hem de transformar en forma de llibre, perquè en el fons no deixa de ser un conte i és un recull de contes. A més, amb el pròleg del Sergi Pàmies, que suposo que també us ha fet molta il·lusió que acceptés un encàrrec com aquest ell, no?
Moltíssima,
molt agraïts, realment. És un llibre que suggereixo d'imaginar-te com podrien ser les coses i després que passin. És a dir, ara al vermut a la bodega vam pensar: per què no a Quaderns Crema? Quaderns Crema, per què no intentem que el Sergi Pàmies faci de padre? Posem gabardines, perseguim, assetgem... I diu que sí, tot està sortint així. I ens vam somiar també el retorn al suplement.
Sí, això ja no ha passat, ho haurem de treballar una mica més.
No, el retorn puntual per presentar el llibre.
En aquesta segona vida, les històries del Sembla Mentida funcionen al marge del seu origen experimental, però fan més evidents i valuosos l'estil, la intuïció, les obsessions i el talent dels tres escriptors que, amb un respecte i una disciplina exquisits, s'alternen per convertir els suggeriments i les anècdotes dels oients en una nova veritat. Això escriu el Sergi Pàmies al pròleg Puntí.
Sí, doncs mira, celebrem-ho. Vull dir, era, és molt fort perquè jo crec que d'alguna manera és com si ens hagués llegit el pensament. O sigui, quan vam plantejar al principi, si te'n recordes, que tu em vas dir, ostres, podries pensar alguna cosa? La meva idea inicial era, sobretot, era llegir contes a la ràdio. Era, en aquest món d'imatge constant, reivindicar la paraula, que és l'essència de la ràdio, que això el Pàmies ho té claríssim, no? I mira, doncs ens va sortir bé, jo crec, no?
El més difícil de l'exercici que us vam proposar era precisament la durada, d'explicar un conte a la ràdio en 2 minuts i mig? O sigui, és on us havíeu de censurar més? O era la posada en escena? Perquè, en el fons, vosaltres sou escriptors de contes per ser llegits, no per ser llegits a la ràdio, per ser llegits en paper.
Sí, jo crec que aquesta per mi va ser el repte més gran, perquè, de fet, el tema de l'anècdota i de la constricció formal, en el sentit que havia de ser un conte curt, era una cosa que et limitava, però alhora et donava certa llibertat, també. No sé gaire com dir-ho, però vull dir, no?
Que és a dir, el pànic al full en blanc no el teníeu, perquè l'anècdota de l'oient ja deia la temàtica del conte.
Jo crec que hauria sigut molt més difícil si hagués sigut com cada diumenge fer un conte qualsevol, perquè llavors les possibilitats estan massa obertes, no? I de cop era com doncs, la loteria, pum, no? I llavors això sí que et donava com et limitava una mica les possibilitats. Després és veritat que per mi sí que va ser un exercici important adaptar els contes a que tinguessin, s'entenguessin bé sent llegits, no? Això sí que va ser un tema.
Però l'exercici és una mica el que fas sempre que sents algú explicar una història. Aquesta mateixa persona explica aquesta anècdota 8 cops, el 8è cop que ho faci serà més divertida l'anècdota, i ho serà perquè ell l'explicarà millor, però també perquè s'haurà nodrit de les reaccions de la penya, no? I al cap i a la fi, compartir en compte les anècdotes, era com sentir una anècdota i explicar-li, posar de la teva part, no? I portar-lo més enllà en el terreny de la ficció.
Per mi era com si l'oient centrava la pilota i nosaltres rematàvem, no? Teníem, sí. Hi havia un
tot ho portes al mateix lloc.
Bueno, noi, no, tinc, els que som limitats, que no tenim gaire recursos, doncs això. I llavors hi ha un aprenentatge. O sigui, l'aprenentatge, això que tu deies, d'escriure, de limitar-te als 3 minuts, de convertir que hi hagi un punt d'oralitat que és imprescindible per la ràdio, n'aprens també. Vull dir que el primer potser et surt més atrafegat, més difícil, el segon t'hi vas acostumant i hi ha un moment on ja era com saber, a més entre nosaltres sabíem de qui era cada anècdota, o sigui, sí. Escoltàvem els àudios que ens posàveu en
el grup. Ara farem un exercici sobre això que us agradarà.
No, però és veritat que és un llibre, ens estan dient molta gent que és un llibre que fa somriure, i és un llibre feliç, i és un llibre feliç perquè té aquesta eufòria de l'anècdota. Molta gent es dedica com a debatre temes i no tanta gent a dia d'avui explica històries. I aquest llibre és una celebració de les anècdotes, de les històries, d'explicar coses a sopars, a reunions, o en els llibres, també, o a la ràdio.
Anècdotes, deixa'm afegir-hi que són anècdotes, però que van més enllà de l'anècdota. Vull dir que això també és una cosa que ja, com que comencem a tenir lectors i lectores, ho veiem, que la gent et diu, ah, és que això m'ha passat a mi. Ah, és que això jo ho he viscut. Clar, com que neix de gent
que ho han viscut
de debò, hi ha com un efecte de rebot, no? I els altres, doncs, t'ho diu. L'altre dia una noia es deia, hòstia, és que jo també faig cada dia els 10.000 passos i per tant, hi ha aquest conte que té a veure amb els passos que m'hi veig molt reflectida. No? Paperback Ride.
Sobre això que apuntàveu, que quan hi havia una anècdota d'un oient ja sabia qui se la quedaria, o fins i tot que si no signéssiu els contes ja sabríeu identificar a qui dels tres pertany, hem aprofitat per fer un exercici i posar a prova la vostra amistat, que heu forjat a través del Sembla Mentida. Hem demanat a la intel·ligència artificial que escrigui 3 contes brevíssims emmirallant-se en el vostre estil sobre l'ofici d'escriptor. La temàtica que hem proposat...
Almenys breu és el meu, Roger.
No, tots tres duren igual. La temàtica és l'ofici d'escriptor, d'acord? Aleshores, el repte és encertar quin conte pertany a cadascun de vosaltres tres. La temàtica és la mateixa. Tots tres giren al voltant, com expliquem, de l'ofici d'escriptor. Per tant, jo llegeixo els 3 fragments i heu de proposar, i a veure si l'encerteu...
Val.
De qui és, d'acord? Vinga, va.
Molt bé.
En blanc. Escriure és obrir l'ordinador al matí mentre la ciutat encara fa soroll. El cafè refreda, els whatsapps s'acumulen i tu només vols que una frase funcioni. Els bars, els semàfors, les converses de gent que no coneixes, tot s'enfila dins del text com si fos natural. Algú et pregunta si això és literatura o només vida i tu no tens temps de contestar. Al final, escriure és aprendre a que tot sembli casual mentre el món segueix accelerat fora de la finestra.
Val. Això és o el Jordi o jo?
Sí, jo crec que és el Miqui, jo ho veig més Miqui, però bueno, podria ser, és que m'agradaria sentir els altres.
Clar, poder no podem decidir al final?
No.
Això és Jordi o Miqui seguríssim. Jo crec que, no ho sé, jo al principi he pensat Miqui, per la cosa així com de la quotidianitat, a casa, tiquitita, però llavors hi ha hagut alguna frase que he pensat
Jordi. La primera metàfora és tan Miqui per mi.
No, jo també m'hi detectava, però després també és bastant Jordi.
Bueno, vinga, va.
Hem de decidir ara o al final?
Vinga, fem els tres. Vinga, segona proposta. A veure, sobre l'ofici d'escriptor, també, no em mireu el guió.
Vale.
Ser escriptor és una feina estranya. Passes hores mirant una frase com si fos un animal tímid. A vegades s'amaga darrere d'una coma i no hi ha manera de convèncer-la. Ja, altres dies apareix tota sola com si hagués vingut caminant des d'ahir. La gent pregunta de què va el llibre i tu encara estàs discutint amb el primer paràgraf. I al final descobreixes que escriure era només una manera lenta de pensar.
Vale, Irene. Això és Irene. Fico.
Aquí jo també veig Irene, això de l'animal tímid.
Jo crec que l'animal tímid...
Animal tímid ja està. Podries no haver seguit.
Tota la resta no ho sé.
Llegeixo el... Però... Aquí hi ha consens, però tot i així llegiré el tercer i us acabeu de posar d'acord. Ser escriptor és escoltar el silenci d'unes habitacions que mai no et pertanyen del tot. Les històries arriben a poc, com persones que es presenten amb un somriure tímid. Cada paraula és una mica provisional, una mica dubtosa, com un equipatge mal tancat. Algú et pregunta si això passarà a la novel·la i tu somrius, sense saber si mentir o explicar la veritat. I al final et quedes amb la sensació que escriure és aprendre a viure dins dels teus propis camins.
Aviam, podria ser meu, però equipatge mal tancat.
Sí, maletes.
El que passa és que aquesta última imatge dels camins... Hòstia, sí.
No t'ha agradat.
Si és meu...
No, clar, jo a mi del primer també hagués tancat algunes
coses. És una intel·ligència artificial que li hem demanat que escrigui com si fos Jordi Puntí, Irene Pujadas o Miqui Otero.
Vale.
Aquest últim és del Jordi Puntí.
Ja està.
Vale.
Per tant, el primer era del Miqui Otero i el segon, no hi havia discussió, era de la Irene Pujadas. L'heu encertat.
L'hem encertat bastant.
La meva pregunta ara és, podríeu signar això que ha proposat o ha signat com si fóssiu vosaltres la intel·ligència artificial?
No, tampoc. No.
Ni de conya.
No.
Encara que m'encantés, diria que no, però a més dic que no, perquè editaria algunes de les coses.
Sí, no.
Tot això... i que és curiós, clar, realment, que hagi fet això.
És que quan jo ho he fet, l'exercici íntim, diguem-ne, de preguntar-li a la intel·ligència artificial, escriu alguna cosa com si fos jo, diguem-ne, i és evident que t'hi reconeixes en algunes coses, ara en d'altres gens ni mica, no? Vull dir que és un... Sempre, clar, sempre té aquest punt fallit que si és com mirar-te al mirall i no reconeixes del tot.
Sí. Clar, és com una mica... Bueno, com aquells robots que s'assemblen molt a les persones, però que, no?, que generen aquell sentiment de...
Bueno, té aquesta cosa onírica d'una cosa que sembla que és allò i no és allò, i tu te n'adones. Té una cosa com de somni, diguem, de malson, de fet.
Són 36 contes, 12 per cap, recopilats amb aquest llibre, amb aquest Sembla mentida, a Quaderns Crema. Com us heu fet per triar els que entraven o els que no entraven? Perquè en van fer més de 36 al llarg de la temporada passada.
Sí. De fet, en van fer... Van sortir uns 35 per cap, o sigui, imagina't. O sigui, sí. És una tercera part...
Exacte, només entra un de cada tres.
Un de cada tres.
Qui els ha triat? Els propis autors els heu triat o els altres heu triat?
No, això...
És una gran prova de la complicitat que es va fer aquí. És absolutament assembleari. De fet, alguns els vam votar amb 3, 2, 1 punt. Entre els tres, votàvem els nostres, però també els dels altres, i en algun cas, alguns que, per exemple, jo tinc un que no havia triat que entrés, i ells em van exigir que entrés, per exemple.
El del petó de Venus, el de les escaioles.
El de les escaioles, Puig.
Sí.
Per tant, ha estat totalment consensuat i assembleari.
Ens vam trobar un matí a casa del Miqui i vam fer com aquestes votacions i llavors vam posar tots els contes en uns pòstits.
Això va ser idea de l'Ariane, eh?
I vam decidir l'ordre que havia de tenir el llibre, és a dir, que va ser realment una cosa com...
Sí, una mica com el setlist d'un concert, no?
Sí,
exacte. Entre això i una investigació policial, sí, perquè eren pòstits i llavors ens...
Però a vegades, amb els recopilatoris o amb els llibres de contes, és allò, un de llarg, un de breu, una de més animada, un de més trist. Aquí, tenint en compte que l'ordre és consecutiu, vull dir, Miqui Otero, Irene Pujada, Jordi Puntí, això ho respecteu?
Sí, menys un cop, no? Menys un o dos cops.
Hi ha un parell de cops que pels temes dels contes, de cop i volta, ens encaixava molt millor que no fos del tot consecutiu, però quasi ho és.
De fet, comença amb un conte que té a veure amb un embaràs i un part imminent, i acaba amb una mort. I entremig vam fent aquesta cosa d'investigació policial, de posar pòsits amb els títols dels contes i tal, ens vam adonar de fins a quin punt alguns dels relats dialogaven entre ells. Personatges que reapareixien, temàtiques que tenien a veure... Com d'alguna manera hi havia un efecte contagi, tot i que ens agrada pensar que mantenim les nostres respectives veus, però un efecte contagi que feia que els contes fluïssin, no? I es relacionassin entre ells.
Bueno, i perquè hi havia algun conte, a més, que ja, quan els vam escriure aquí, ja relacionaven el famós gos Òscar de la raça samoyeda. Té més d'un conte, no?
El que corria maratons després escriu al seu diari.
Exacte.
El gos.
Demà, Marató de Barcelona, també. Us heu acabat fent amics?
Sí.
Sí.
O amic és una paraula massa important i massa gran.
No, per a mi no.
Sí, jo trobo que...
Som amics. Sí.
Hem fet molt bones amigues.
Vull dir, realment és un acte com de generositat entre els tres, crec, molt guai.
A qui dels tres li costa més encaixar els suggeriments dels altres?
No, jo crec que això...
Això, sincerament, no ha passat gens,
Una massa d'oli, tots aquí.
De veritat.
Què vols, rebentar això?
Tu vols que ens barallem aquí directament? No, de veritat, jo crec que hi fa molt... ara potser estic... Hi fa molt el vermut que fèiem després d'aquí, que sortíem a la una i llavors doncs aprofitàvem per anar a prendre alguna cosa i un dia fins i tot ens vam trobar per menjar, per dinar, tal, sí.
I el respecte i l'admiració que ens tenim també, perquè els contes després van arribar a crema, però ens els vam editar entre nosaltres i acceptàvem els suggeriments.
Jo crec que hi va haver molt el moment d'animar-nos molt i recolzar-nos molt mentre fèiem els contes per la ràdio i alhora també, en el moment d'editar els contes, saber-nos dir, en plan, ostres, doncs aquest final no acaba de funcionar, això es podria elevar una mica més, és a dir, comentaris que sí que són més de millora.
Aquesta...
I això ens ho vam dir també els uns als altres.
Heu realment reescrit molt la versió radiofònica del conte?
Sí, les hem reescrit totes. I en alguns casos hem canviat bastant els finals, perquè, per exemple, hi havia contes que es recolzaven molt en l'àudio, diguem, en l'àudio de
la música,
de
no?
l'anècdota,
també,
en la
cançons,
música...
Sí.
I cada cop i volta, com a text sol, no acabava de funcionar. I això també doncs, va ser el moment una mica més de dir-nos en plan, doncs, aquest conte, no? Li falta alguna cosa en aquest final, tal qual, i això... Jo crec que ha sigut molt enriquidor.
Sí.
Bueno, per mi segur.
Per mi moltíssim, també.
Casualment, el Sembla Mentida surt un mes abans de Sant Jordi. Quins plans teniu... quins plans teniu pel 23 d'abril? Signareu conjuntament? Perquè teniu llibre aquest Sant Jordi? O és aquest el llibre?
No, és aquest. Anirem de tots tres, com los tres sud-americanos junts, diguem-ne, i signem no gaire, no et pensis, 2 hores al matí i 2 hores a la tarda.
Perquè hem volgut així, hem volgut centralitzar en 2 llocs, però amb firmes llargues.
A la central, a la
parada... Cada llibre són 3 firmes per llibre, tirarem una mica més.
I escolta'm, el presentem el dia 13 d'abril a la llibreria Ona, hi serem, i entenc que els...
El 13 o el 16?
El 16 d'abril, a la Ona.
No, a veure, que ho tingui ben reservat, perquè...
No, la tinc.
Sí, ho tinc ben anotat. Els oients poden venir, entenc.
I tant, això seria meravellós, de fet.
Han de venir.
Us esperem el 16 d'abril a la llibreria Ona. Com més serà, més riurem, però l'aforament és la meitat. Vull dir que el primer que...
Sí, ens faria molta il·lusió que la gent que va enviar anècdotes en el seu moment...
Bueno,
i tothom en general, però que venir i posar-nos cara, també.
Quan vam anunciar aquesta setmana que fèiem aquest contingut, molts oients s'han posat en contacte amb nosaltres perquè volen saber si la seva història ha acabat entrant al llibre.
Perquè
és un de terç. Aleshores, jo crec que a la llibreria Ona estaria molt bé que vinguin els oients que fa un any ens van fer arribar les seves històries i que allà puguem interaccionar amb el seu compte amb ells.
I no és maco això que els personatges estiguin a la pàgina però també a la vida, no? Rosa Púrpura del Cairo, no? A un costat i a l'altre i que dialoguin amb el seu personatge, clar.
He vist que heu fet una sessió de fotos espectacular per el llançament del llibre en tot aquest moment promocional de tots tres.
Això per mi va ser una primera experiència.
Qui dels tres és més fotogènic?
Jo crec que la Irene.
Irene.
Tu creieu?
El que passa és que ara la Irene sempre la fan...
Jo crec que estava més còmode en el Miqui.
Sí?
Sí.
No sé, jo el que sé és que sempre la Irene ha d'anar al mig.
Em posen al mig.
Diuen,
tota
llavors ara, quan anem a la bodega a fer el vermut, ella haurà de seure al mig on sentaran malament les pildes. Sí.
Escolta, Miqui, em sembla que és la teva estrena en la ficció en català. Això vol dir que algun dia veurem un llibre de Miqui Otero en solitari en català, o...?
Doncs podria ser, sí. Primer dir que realment si ho he fet ara és gràcies als meus compis, i no, segurament no m'hauria atrevit. No per res, sinó perquè canviar la teva llengua literària on tens tots els lectors és una cosa difícil, no? Però m'he sentit tan còmode i tan animat a fer-ho que ho he fet, i no descarto res, clar, evidentment. Look at the stars, look how they shine.
A ritme de Coldplay, de Yellow, que ens connecta amb moltes coses, ens connecta amb el primer conte del Sembla Mentida, amb un desenllaç bastant tràgic en un concert de Coldplay, i ens connecta aquesta banda amb les eleccions del Barça, que demà viurem en directe al suplement de Catalunya Ràdio, amb l'obertura d'aquests col·legis. El Jordi Pundit també ens acompanyarà des del Camp Nou. Vosaltres, que sou també molt del Barça, com us relacioneu amb la jornada de demà? A tu, Irene, t'ho han encomanat, aquesta passió futbolística?
Això no ha passat.
No, és molt, no,
aquest any d'amistat no m'ha convertit en una persona futbolera.
És molt mono, perquè de tant en tant deu estar en un bar o en una bodega o alguna cosa així, que fan el Barça per la tele, de lluny, i llavors de sobte reps un missatge de la Irene. Gol!
Quan hi ha la casualitat que estic en directe allà i hi ha hagut un gol, ho comparteixo per voluntat de pertànyer. Una voluntat completament artificial. Però sí.
Com a fenomen sociològic, demà és un dia molt interessant, segurament, Miqui.
Sí, és interessantíssim pel fet també com suposen, diguem, gairebé dues cosmogonies o maneres de ser a Catalunya, que tenen a veure amb la intuïció, no? Aquesta rauxa intuïtiva, i amb la improvisació a la porta i la cosa com... preparadora del fons. I jo tinc una anècdota molt breu que és, sembla mentida, podia ser un relat, que és que el juny o juliol del 24, feia un mes que havien acomiadat el Xavi, jo era en una mena de sastreria molt pija perquè el meu cunyat volia fer-se una americana així més cara, a la Santa Eulàlia, i va aparèixer, va entrar el Xavi Hernández, un mes després. ¿Vale?
I van... Passeig de Gràcia, el Santa Eulàlia.
Va entrar, es movia per la catifa com es movia per la gespa, mirant en 360, tal, jo em vaig posar en tensió per si em passava de sobte uns pantalons, una assistència de pantalons, i el tio anava mirant com amb uns moviments nerviosos com els que tenia al camp, i de sobte va marxar, molt ràpid, com havia entrat, i dos minuts després va aparèixer ja en la porta, assenyalant... trajos, tal, tal. Recordo que es va comprar un trajo de així com de lli blanc, que després el vaig veure a la gira estiuenca.
Què dius ara?
I llavors...
No es van creuar.
El meu dubte és, aquests moviments, diguem, del Xavi com els de la gespa, eren perquè ell es mou així a la vida, com ho feien al camp, o perquè li acabàvem de dir d'alguna manera que estava a punt d'aparèixer a la porta? El cas és que van jugar a fet i amagar dintre de la botiga, no. I no es van arribar a creuar.
I el cas també és que Miqui Otero, Jan Laporta i Xavi Hernández van a la mateixa sastreria.
No, jo no. Jo anava com acompanyant per un caprici de boda.
Sí, per un amic.
Però...
Ja m'ho conec, això.
Però el fet és que això m'ho he guardat, només li vaig explicar al Jordi perquè sóc un home de club. Llavors, en aquell moment no volia dir que ja no es parlaven. Ara és el moment, ara que se sap tot, és el moment d'explicar l'anècdota.
El Xavi, quan estava al camp, tenia una intuïció per saber si tenia un jugador al darrere i no el veia,
sí.
I repartia, i aquell dia va fer el mateix. O sigui, no li va caldre veure la porta, el va intuir.
El va intuir, sí.
Doncs aquesta jornada que demà viurem acompanyats del Jordi Puntí, i que segur que serà interessant perquè totes les cares conegudes aniran desfilant durant tota la jornada i nosaltres serem allà per explicar-ho. Serà un dia en què, més enllà de la pluja que cau avui a tot el país, demà farà vent. Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia. Sí,
no,
demà serà,
no serà un dia
tots.
Yellow, eh?
Demà serà un dia d'aquells de cel ben blau, és a dir, blue sky, però amb vent. Serà un dia ventós, no de manera uniforme arreu del país, perquè hi ha les zones que el vent serà doncs bastant modest, però cap al Pirineu, Prepirineu, Empordà, comarques de Girona, espera un dia de tramuntana i en alguns casos violenta. I l'avís de perill de vent ja ha pujat fins al vermell. Ara estem en vermell demà a tres comarques, Berguedà, Ripollès i també l'Alt Empordà. Aquí el vent pot superar, en alguns casos, els 100 km per hora i els 125. És a dir, que demà, doncs, ben fort al nord. I aquí a Barcelona, perquè estàveu parlant, al matí hi haurà mestral, quan passa un front i després entra vent de mestral, però al migdia fins i tot podria saltar un vent de mar, un vent de sud, més aviat fluix. Podria passar això, mentre que al nord hi hagi torb, al Pirineu, perquè a banda del vent també parlem de neu, que pot caure fins demà al matí a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, també al Principat d'Andorra. La resta és més difícil, però bé, aquest vent demà, atenció, perquè serà fort.
I aquesta pluja, aquesta broma de mal gust per molta gent que té cap de setmana i que veu com cada cap de setmana hi ha algun fenomen meteorològic que li altera tots els plans, sí. Ha de durar tot el dia d'avui dissabte?
No, mira, a bona part del país el front ja ha marxat, s'han obert clarianes, a Ponent ara ja possiblement està fent sol, la gent que hagi anat a veure flors segur que està gaudint ara del sol, però comarques de Girona, Barcelona, sobretot el que és entre la Selva, Gironès, passant per Osona, fins aquí el Baix Llobregat, aquest migdia, aquesta tarda, fins allà a les 5 encara pot caure algun ruixat. Després ja és difícil, després ja possiblement se'n va tot.
Una abraçada, Enric, gràcies.
Igualment.
Sembla mentida. Miqui Otero, Irene Pujades i Jordi Puntí, el llibre que ja teniu operatiu basat en els contes que vam defensar aquí al suplement. Una abraçada per tots tres. Molta sort i bon Sant Jordi.
Contigo empezó todo.
Ara tornem al suplement. Fins ara.
Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Òpera a les venes. Un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya. El Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí? No tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quica Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Diumenge, els socis del Barça decideixen el futur del club. I a Catalunya Ràdio seguirem amb una programació especial des del Camp Nou.
Des de primera hora, en directe al suplement, amb l'obertura electoral, els candidats i les cares conegudes.
Al Catalunya Migdia, Sergi Camps repassarà les primeres hores de la jornada i enllaçarà amb la TDT del Barça-Sevilla.
Una transmissió pendent del camp i de la Llotja.
A 8:15 del vespre, Xavi Campos i David Clopés agafaran el relleu.
Amb un tot gir especial per viure el moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig a TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Aquesta nit en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El 7 de novembre de 1893, el Gran Teatre del Liceu estrenava temporada. A l'inici del segon acte de la representació de Guillem Tell, l'anarquista Santiago Salvador va llançar dues bombes Orsini sobre la platea des del cinquè pis, amb la intenció de provocar una gran mortaldat entre la burgesia de la ciutat. La bomba de Liceu en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.